Són petites mesures que donen una mica d'aire no només a la canalla, sinó també a alguns sectors molt castigats per la pandèmia. Avui, justament, al tema de la setmana, parlem amb aquests sectors. Hem convidat Joan Nebot, gerent de l'Escola d'Idiomes Punt de Partida, Janet Porter, directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, i Anaïs Escobar, directora de l'Escola de Dansa La Factoria del Vendrell. A 9:15 tindrem el primer flash informatiu d'aquest matí en clau Alt i Baix Penedès i a continuació obrirem el tema de la setmana donant veu a les escoles d'idiomes, de música i de dansa que han estat tan i tan castigades i que ara des d'aquest dilluns han vist com reben una mica d'aire, només una mica. Amb ells arribarem fins a les 10, farem una petita pausa per escoltar el butlletí de notícies i reprenem aquest tema de la setmana des de les 10 i fins 10:45. A 10:45, justament, tindrem el segon flash d'aquest matí, notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I a 2:15, tocats després d'una breu pausa, farem un cop d'ull als bancs del temps. Aquesta és la proposta que ens fa la Bernadet Hortal de la Biblioteca Torres i Bages, que dedica aquest mes de març a fer una tria, una selecció de tot el material que tenen amb aquest denominador comú, els bancs dels temps i les activitats que hi gestionen, que hi tracten. A les 11, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, ens acostaran al català al carrer, amb etimologia i el concurs, on avui regalem el llibre Kim, de Rudyard Kipling, traduït al català de nou per Adasiara Editorial. Aquest serà el premi per tots aquells que truqueu i jugueu amb nosaltres. A 11:45, últim flash, última cita amb les notícies en clau Penedès i a continuació les pantalles amb Carles Gala. Parlarem de continguts audiovisuals fins 5 minutets abans de les 12, quan donem pas a les fake news. Us proposem una història, una notícia, us en donem detalls i vosaltres jutgeu, decidiu si és certa o si és fake, si és ben falsa. I a banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat, en clau Penedès dels 2:15, a les hores en punt, butlletí de notícies per recollir la resta d'actualitat. Hem començat amb un primer butlletí a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest dimarts, que esperem compartir amb tots vosaltres des d'ara i fins les 12.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El temps.
I obrim aquest matí de dimarts amb la previsió meteorològica d'aquests propers dies que ens acosta el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un repàs de la situació meteorològica per les properes jornades aquí al Penedès i després del pas d'aquesta borrasca que ens ha afectat durant la jornada d'ahir dilluns, esperem que aquesta ja s'allunyi i que el temps millori lleugerament durant els propers dies. Avui dimarts, tot i que aquesta borrasca, com diem, s'allunya, tot i així, durant bona part del matí i fins al migdia esperem un cel força ennuvolat aquí al Penedès. No descartem fins i tot algun plugim feble durant el matí a qualsevol punt del territori. En conjunt, molt poca cosa. Durant la tarda esperem que aquests núvols siguin més trencats amb més clarianes en conjunt. El vent continuarà bufant de component marítim de direcció est o sud-est, fluix durant tota la jornada d'avui dimarts. Les temperatures mínimes baixaran una mica, mínimes entre els 6 i 9 graus, i les màximes es recuperaran, màximes que assoliran valors de 13 fins a 15 graus en conjunt. Pel que fa a la jornada de demà dimecres, esperem durant el matí, especialment durant les primeres hores, encara núvols baixos que deixaran el cel mig ennuvolat arreu del Penedès. Al llarg del matí aquests núvols seran més trencats i esperem grans clarianes ja durant la tarda. No esperem precipitacions durant tota la jornada de dimecres aquí al Penedès. El vent bufarà de component sud o sud-est durant pràcticament tota la jornada amb una intensitat molt feble en conjunt. Les temperatures mínimes dimecres, sense gaires canvis, entre els 7 i 9 graus, i les temperatures màximes que poden pujar una mica i se situaran entre els 14 i els 16 graus. Pel que fa a la jornada de dijous, esperem una jornada en conjunt molt estable aquí al Penedès, matí amb grans clarianes amb el pas d'algunes bandes de núvols prims poc importants. Durant la tarda aquests núvols prims seran una miqueta més importants deixant el cel mig enterbolit. No esperem precipitacions tampoc de cara a la jornada de dijous. El vent bufarà molt feble durant tota la jornada de component sud o sud-oest. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament la jornada de dijous i se situaran entre els 6 i 8 graus i les màximes sense canvis importants entre els 14 i els 16 graus. Pel que fa a finals de setmana, tot sembla indicar que no tindrem gaires novetats en el temps i que en conjunt esperem un temps força estable durant el pròxim cap de setmana. Això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Penedès en xarxa.
Després de conèixer el temps d'aquests propers dies i tal com fem mensualment, és moment d'obrir Plana Educativa, tot anant fins a Ràdio Sant Sadurní i saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs un mes més la que torna a acompanyar-nos aquí als estudis per parlar d'educació és l'Aroa Beltrán, de Be Happy. Aroa, molt bon dia, què tal, com estem? Benvinguda
bon
de nou.
Bon dia, Eli.
Avui parlem d'un sentiment que moltes vegades volem amagar, ja no només de petits, de grans també, i que és molt i molt necessari, és la tristesa.
Doncs sí, Eli. Ens ve ara molt de cara a la tristesa, més amb tots aquests dies, no?, que estem passant amb tot aquest cúmul de circumstàncies. I, de fet, la tristesa és un dels grans, no diria oblidats, perquè la patim molt, no?, però com a adults ens costa molt sostenir davant dels nostres fills, no? Jo diria que pues la tristesa és una emoció que quasi sempre ens dona un sentiment de pèrdua, no? Ens baixa l'ànim, no? Ens sentim abatuts i apàtics en molts casos, no? Inclús diria que a vegades pessimistes i tot, oi? hem de procurar no confondre entre una tristesa permanent, que això ja necessitaríem un acompanyament més professional, psicològic i així, perquè podria donar una depressió, però el sentiment com a tal el podem trobar en un dia a dia, qualsevol, i per molts motius, no? A vegades ens envaeix aquesta pena, doncs ja pot ser per falta, que dèiem, no?, de falta d'algú o d'algú, per alguna pèrdua. Pensem que ara mateix tots, d'alguna manera, estem vivint una pèrdua constant, no?, perquè ens hem canviat quan ens canvien la nostra realitat, no?, quan estem fals, quan ens falta bueno, allò com ara, no?, allò que fèiem dia a dia i que ara no podem fer, per nosaltres és un dol, és una pèrdua. Hem perdut la vida com la coneixíem, o el nostre dia a dia com el coneixíem, no? I no en som prou conscients, i això, tant a nosaltres com als nens, ens afecta d'una manera bastant profunda. El que, bueno, com deies tu, oi?, per creències, per judicis, perquè tendim a pensar que és una emoció negativa, el que fem és buscar la manera de que marxi, de que fugi, de no transitar-la, i això, a mi m'agrada molt fer aquest exemple, però això realment no ens ajuda, perquè som com un got, no? i estem plens d'emocions. I si no anem traient-les, si no les deixem sortir, si no les expressem, el got finalment buida, no? I quan buida sempre diríem que la metàfora seria que ens malaltim, no? O que ens provoca algun estat un estat més permanent i més instaurat amb nosaltres. Per tant, convido a que transitem aquesta emoció. I a mi m'agradava, bueno, que en parlàvem, m'agradava molt la idea de poder fer arribar als adults, a les mares i als pares, com acompanyar aquesta emoció en els infants, no?
Important, la importància, no? Això de dir, no, ho estem explicant, no ens deixem sentir a nosaltres mateixos aquesta tristesa, quan és igual d'important sentir tristesa com és igual d'important sentir felicitat, i moltes vegades inclús va lligada una de l'altra, no?
Exacte.
Doncs ensenyem a pares i mares a que puguin acompanyar els seus fills en aquesta tristesa, no? Aquests tips, perquè als nens també els hi deixem el seu espai per estar tristos.
Pues sí. De fet, en moltes ocasions jo convido a que ens mirem a nosaltres, no? Què ens passa? Jo, mira, t'explicaré algo que m'ha passat aquesta setmana, i és que hem estat, com t'explicava, operant a la meva filla, i el fet de que tinguem a davant, no, el nostre fill, filla, que està patint, i no poder fer, això ens provoca a nosaltres aquest sentiment també, no? I en moltes ocasions la necessitat de no poder transitar jo aquesta emoció fa fer l'impossible perquè el nostre fill o filla no el pugui, no vulguem que el transiti, no? No volem que pateixi, no? D'alguna manera, perquè ens connecta amb el nostre patiment, no? No sé si de nen o de qualsevol situació, però evidentment ens connecta, no? Amb aquell dol, amb aquell dolor que nosaltres hem sentit i que evidentment no volem en els nostres fills, no? Però clar, no els ajuda, no els ajuda gens, perquè la nostra angoixa també està present, no? En això, i d'alguna manera s'ha de transitar, s'ha de deixar passar. Evidentment els hem d'acompanyar i hem d'estar. En moltes ocasions inclús podem procurar minimitzar, no? aquest dolor, podem acompanyar-los, però hem de ser conscients de què ens mou a nosaltres, no? per aquest canvi, perquè en moltes situacions la falta de consciència d'un mateix, no? de què em provoca, el que fas això, que el nen transiti. I evidentment, com diem sempre, no, som els miralls. Si nosaltres aveïm aquesta emoció, perquè a casa nostra pues, no es plora, no està trist, quants de nosaltres hem sentit a casa, vinga, no estiguis trista, que guapa està, que contenta estàs, més bonica, no? O qualsevol petita frase d'aquestes que sembla insignificant i que quan ets nen marca molt, no? Jo diria que en moltes ocasions qualsevol petita acció que fem per deixar el nen transitar aquesta emoció amb el nostre acompanyament, ja estaríem aquí en deixar-los fer, no? Però com deia abans, l'important aquí és com sostenim nosaltres aquesta tristesa.
Segurament la gent que ens estigui escoltant i que ara mateix en aquest moment de pandèmia, ho dèiem a l'inici, no? En el que qui més qui menys té tristesa en algun moment del dia o de la setmana, també els nens tenen el dret a estar tristos perquè la seva realitat s'ha transformat, per molt que intentem que no sigui així, no és la mateixa realitat que fa un any, i per tant s'han hagut d'acostumar a aquesta nova realitat. A petita escala, a casa, com els podem ajudar a aquests nens a que treguin aquesta tristor i a deixar-los una miqueta lliures?
Jo tinc quatre tips que acompanyen aquests pares a acompanyar, diguem, no? els seus fills en aquesta tristor. Són molt personals, però crec que funcionen molt bé amb la majoria de casos, més amb els que acompanyo. Sobretot, el primer tip seria aquest que hem parlat, no? I que per mi té el pes més gran, i és que davant la tristor del nostre fill, vale, ens aturem, ens observem a nosaltres mateixos, no? Què ens passa a nosaltres amb el que li està passant al nostre fill? D'on surt, no? O quina és la meva necessitat, no? Davant del que està passant? Quin és la meva necessitat per veure, al final, no? Com puc reconèixer què em falta o què em mou, no?, en aquí. I ara sí, així poder veure l'altre, no? A mi hi ha una frase que m'agrada molt i en aquí la faig servir molt, i és que quan un se n'adona, no?, de què em mou a mi davant del dolor, no? Podem posar l'exemple, en el meu cas, quan jo veia a la Liv que no podia fer res, evidentment, ha acabat d'una operació i té un mal. Jo la puc acoronar, la puc acompanyar, però no li puc treure aquest mal, no? Mm-hmm. Però evidentment a mi m'estan passant coses, no? I és quan aquesta angoixa de uau, veure patir, no?, a el que més estimes, és com, vale, això és meu, no? Ara això és meu i jo haig d'acompanyar la meva filla aquí, i el que puc fer per acompanyar és, després atenc aquesta necessitat meva, mm-hmm, però ara la necessitat és d'ella, no? I aquí entraria el segon tip, i és escoltar, no? Escoltar amb atenció i veure realment què necessita el teu fill, el teu filla. No intentar resoldre el que li passa, no?, sinó mm-hmm, validar aquesta emoció. En molts casos passa molt sovint que a l'escola, per exemple, han passat coses o algú els ha dit alguna cosa o alguna situació que els ha provocat tristesa, vale? I el que volem és resoldre-ho com a pares. Qui t'ho ha dit? I què hem fet? I com? No, validem. Entenc que estiguis molt trist per això, saps? Mm-hmm. A mi tampoc m'hagués agradat, el que sigui, no sé, mm-hmm, però validar aquesta emoció i donar-li l'espai, no?, perquè expliqui si vol, perquè aquesta és una altra molt important, respectar el límit que a vegades no volen, no?, que explicar, i nosaltres això encara ens costa una mica més, eh? El 3 aniria per aquí, per mi, deixar transitar aquesta emoció i donar aquest temps i aquest espai perquè puguin donar sortida, no?, a aquesta necessitat que té, i sobretot que es sentin acompanyats, no?, aquí. O sigui, necessites temps, vols estar sol, que t'agradaria que t'acompanyés, no? I aquí, molt, 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 la nostra feina és respectar això, vale? A vegades ens pensem que és que no ho saben. Confiem. Això ho hem dit molts cops, no? Confiem que ells saben el que necessiten. I per mi, a l'últim, ja aquí, quan ja hem pogut transitar això, ja hem pogut abocar, deixar sentir l'emoció, què volem fer amb aquesta emoció? Ara sí, podem transformar-la, volem canviar-la, podem quedar amb ella. Estem amb tot el dret de permetre'ns, no?, d'estar una estoneta més, o el que necessitem, estan tristos, perquè l'hem de canviar ja, no? Per què no podem permetre'ns estar tristos el temps que calgui? Però sí, és veritat que no ens podem anclar, no?, amb aquesta, mm-hmm, amb aquesta tristor, i llavors sí que podem, per mi el quart seria donar tips per poder fer fàcil aquest canvi, no? I n'hi ha tres que m'agraden molt, que un és molt senzill, i és simplement canviar el foco, no? Canviar el foco cap a, va, vinga, què t'agradaria fer, no? Pensa en algo maco que t'agradaria fer, per canviar, per fer, mirar alguna pel·lícula, algo que els canvi el foco per no anclar, no? Amb aquella tristor. El segon seria relaxar-se, fer alguna petita visualització, relaxar-se, sortir d'aquesta emoció de tristor, però amb la serenor, no amb el canvi, sinó això. Ho anirem veient segons el nen, no?
Les necessitats de cadascú, la realitat.
Exacte. Mm-hmm. I la 3, que a mi m'encanta, i que la 3 és somriure. En el moment que somriem, inclús sense donar-nos compte, estem creant serotonina, per tant, estem fent que aquest estat canvi, i és algo que estem tristos o no, ho fem, i el nostre estat canvia, perquè somriure és una amplitud, és una obertura, no, a la vida, i la veritat és que ens ajuden molt.
Importància d'un bon somriure, però també importància, no, de deixar-nos fluir, de deixar-nos sentir, de deixar sentir aquesta tristesa que ens acompanyi, normalitzar, que ens pot acompanyar i que la podem portar, i si volem, si no volem, però que hi serà, i durant tota la vida hi serà la tristesa. Acceptem-ho i continuem caminant. Aroa, com sempre és un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en Xarxa, més rere més, que parlem d'educació i que ens aportis aquests tips magnífics per poder educar els nostres fills i autoeducar-nos a nosaltres mateixos.
Un plaer, Eli, moltes gràcies.
Tenia un pot tenir un pitjor de cada nen. Quiri que toc tristesa. Do Haroldo.
Ah, pois é. Vamos dedicar essa ao Haroldo, né?
Claro.
Meu companheiro de rua, meu companheiro de infância.
Amb Nino i Vinícius cantant a la tristesa, arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat en clau Penedès.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45, us oferim les notícies del Penedès en Xarxa. Els pacients ingressats per coronavirus als hospitals del Garraf i l'Alt Penedès baixen a mig centenar. La pressió hospitalària a l'Alt Penedès i al Garraf continua baixant de forma significativa per la Covid-19. La tendència a la baixa de les darreres jornades es manté, tot i que l'Hospital de Sant Camil ha sumat 2 noves morts. Segons les dades facilitades ahir pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, els dos hospitals han comptabilitzat des del mes de març un total de 230 defuncions per coronavirus, 163 a Sant Pere de Ribes i 67 a Vilafranca del Penedès. A dia d'avui, les persones ingressades per la Covid-19 o sospita d'aquesta malaltia són 55, una desena menys que fa una setmana, i en aquests mesos els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès han donat l'alta mèdica a 860 pacients a l'Hospital de Sant Pere de Ribes i 429 al de Vilafranca. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès aprova el pressupost pel 2021 amb un import de 3,2 milions d'euros. La millora de la xarxa d'aigua i la renovació de tot l'enllumenat públic, juntament amb el manteniment de la inversió social per fer front a la Covid-19, són les partides més importants. El ple de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès va aprovar els pressupostos per al 2021 amb un import total de 2,4 milions d'euros de despeses corrents i 800.000 euros d'inversions. Això suposa un augment global de 600.000 euros respecte a l'any 2020, que va ser de 2,6 milions, tenint en compte els 800.000 que es destinaran a inversions extraordinàries. Les accions consistiran en la millora de la xarxa d'aigua potable i la renovació de tot l'enllumenat públic del municipi, substituint les làmpades de sodi per LEDs. Per executar-les es comptarà amb el romanent de tresoreria existent i s'augmentarà el deute municipal. A Olèrdola, l'Ajuntament reprèn el procés per decidir el destí dels pressupostos participatius del 2019. Durant el mes de març es preveuen realitzar les votacions per decidir el destí de la partida de pressupostos participatius de l'any 2019 a l'Ajuntament d'Olèrdola. El procés ara es reprèn després que quedés suspès durant el 2019 per la convocatòria de les eleccions municipals i ja iniciat el 2020 per la irrupció de la pandèmia. El regidor d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola, Jordi Catasús, explicava que la Comissió de Seguiment de Processos Participatius, integrada per tots els grups municipals, ja havia avaluat els projectes proposats per la ciutadania per tal de determinar quins s'adequaven a les bases i passaven a ser sotmesos a votació. Com ja va passar el 2018, en el pressupost del 2019, l'Ajuntament d'Olèrdola reservava 80.000 euros del capítol d'inversions perquè la ciutadania decidís al seu destí. I acabem explicant-vos que Núria Graham brilla en solitari a la inauguració de la 8a edició de l'Hivernacle al claustre dels Trinitaris. L'Hivernacle es va inaugurar diumenge al migdia amb una proposta musical de luxe. La dolçor i el talent de Núria Graham van inundar el claustre dels Trinitaris en un concert que va durar just una hora de rellotge. Durant aquesta estona, la cantant usonenca va fer un repàs a temes antics del seu darrer disc, Majori, i també va avançar-ne un parell del seu nou projecte discogràfic, tot plegat, barrejant tan sols veu i guitarra sumades al seu carisma personal i musical. Just al febrer del 2020 publicava el seu últim disc, que ha pogut anar presentant en comptagotes per culpa de la pandèmia.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Des d'aquest dilluns han entrat en vigor noves mesures anti-Covid, on s'inclou el retorn de les extraescolars, el lleure i l'esport a infantil i primària només. Són algunes de les petites mesures que arriben per donar una mica d'aire, no només als infants, sinó també a certs sectors molt castigats per la pandèmia. I avui justament parlarem d'aquesta fina línia que separa l'educació de les extraescolars i de com afecta les escoles de dansa, de música i d'idiomes, que depenent de si són subvencionades, poden obrir o no. Així, durant els propers minuts, parlarem amb ells per saber quant de temps porten tancats, com estan gestionant aquesta manca d'ingressos, si s'han reinventat i han optat per l'online, quan això pot ser, així com la manca de perspectiva davant una situació crítica que està a punt de fer un any. Comencem a anar als estudis de Ràdio Sant Sadurní i saludem de nou l'Eli Jiménez. Bon dia, qui t'acompanya?
Molt bon dia de nou. Doncs la que m'acompanya aquí a Ràdio Sant Sadurní és la Janet Portell. Ella és la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní. Janet, molt bon dia.
Bon dia.
Com anem? Sí. Abans de començar a parlar d'aquesta situació complicada, alguna vegada ja n'hem anat parlant, però en aquesta tertúlia fem una miqueta, expliquem una miqueta la vostra realitat, una escola municipal de música, una escola municipal de música més molt gran, amb molts alumnes,
explica'ns una miqueta tu.
Bé, no és fàcil. Des d'un bon principi, ja quan vam tornar a aquest curs, ja vam començar directament pensant en el pitjor dels casos, és a dir, vam fer un canvi pedagògic i estratègic total per poder tenir la seguretat de poder fer alguna cosa ja des del bon principi. És a dir, vam passar a fer les classes individuals, eliminar tots els grups, a fer les classes d'instrument amb llenguatge, perquè el mateix professor pogués fer en el seu alumne l'instrument i el llenguatge, i vam reduir tots els grups dels petitons que teníem a l'escola en grups més nombrosos, els vam reduir tots ja des d'un bon principi, quan encara es podia fer de tot. Ja ho vam fer d'aquesta manera per no tenir justament canvis massa traumàtics durant els diferents confinaments. Per tant, fèiem tot màxim grups de 6, 4, depenent del grup i de l'edat.
Ara comentaves, no? Vosaltres ja vau començar aquest curs amb el pla B. Hi ha hagut moments en què heu fet un pla C?
Clar, la història era estar preparats per lo pitjor, perquè sempre és millor posar de més que treure, no? Llavors, si nosaltres ja creàvem un horari amb les classes individuals que cada professor tenia de tal a tal hora tals alumnes, un darrere l'altre, això era més fàcil després si ens tornaven a confinar i s'havia de fer online, que el professor pogués mantenir el seu horari i els alumnes la seva hora de classe. I això ens ha funcionat bastant bé, o sigui, en els 2-3 confinaments que hi han hagut hem pogut anar fent aquest sistema, no? O sigui, els professors mantenen les seves hores de classe, els alumnes mantenen les seves hores de classe i el seu professor. I l'única diferència, trista però real, és que deixen de ser presencials i són online. I els que sí que patien més, clar, són els petitons, perquè en el seu cas fer classes online era molt més complicat perquè costa moltíssim mantenir atencions i organitzar-ho, que els pares els hi vagi bé estar justament en aquella hora fent la classe, i en aquest cas teníem que fer-ho enviant material i gravant-nos a nosaltres mateixos i després enviant la gravació perquè els pares ho poguessin fer si tocava el cap de setmana, però el cap de setmana.
Janet, a dia d'avui, des de fa 2 setmanes, diria, o 3, vosaltres ja esteu oberts, esteu de manera presencial, suposo que això ajuda molt.
Ajuda moltíssim, tant a nosaltres com a professors, perquè és molt frustrant, si no, com als alumnes. És que tots patim, patim nosaltres, pateixen els alumnes, pateixen les famílies i pateix la cultura. Vull dir, l'online és una solució mal menor, però no és la solució. La solució és fer les classes presencials nosaltres i tothom. Tothom que vulgui realment tenir un resultat òptim.
Després parlarem d'aquestes classes online, la tertúlia, però perquè ens fem una idea, a dia d'avui, aproximadament, quants alumnes teniu a l'Escola de Música Sant Sadurní?
Bueno, nosaltres hem vist una davallada important, però perquè aquest any no vam agafar alumnat nou, val? No vam voler agafar, normalment s'apunten entre 50 i 60 alumnes nous cada any, i aquest any no ho vam fer, perquè no ens semblava bé començar un curs amb alumnat que comença i que potser al cap de 2 setmanes ja té que fer online i no sap de què va la cosa. Per la qual cosa ara estem sobre els 240 o una cosa així, quan l'any passat en teníem 300 i pico.
Això vol dir, amb les mesures que comentem, amb classes com a màxim 6, vol dir a full d'hores, no?
A full d'hores. Els professors no tenen gairebé temps ni d'anar al lavabo. Per què? Perquè, a més de que tenim les classes individuals i que hem multiplicat els grups de petitons, és que, a més, tenim que pensar els quarts d'hora de ventilació, de desinfecció, vull dir, la classe està, des de que arriba el professor fins que marxa, no para. És realment impressionant.
Ara ho comentaves, no? Un afegit, no? Aquesta nova realitat que estem vivint, d'online, presencial, màxim 6 persones, els hi sumem la neteja, la mascareta en classes de música, que aquesta
terrible,
és una altra, no?
Terrible, terrible. Això també és una altra. Ens havíem plantejat fer, hi ha unes mascaretes transparents, però no són prou... No acabem de trobar-li el punt de control. No, clar, nosaltres vam fer tot un protocol, que de fet el vaig tenir que fer 3 vegades, perquè justament el ser un ensenyament que depèn del Departament de la Generalitat, doncs les coses tenen que ser molt quadrades, tenen que ser com diuen. S'havia de fer un protocol i vam fer reformes a l'escola en el sentit de poder posar dispensadors de gel a tot arreu, de que totes les finestres es poguessin obrir correctament. Vam ficar un porter automàtic perquè els pares no entressin a l'escola, perquè aconseguir el mínim d'entrades possibles a l'escola. Vull dir, vam fer tot un procés per poder-nos adaptar a aquest funcionament pandèmic.
Janet, Eli, permeteu-me un momentet perquè anem a sumar una altra veu i una altra realitat anant als estudis de Canal 20, a Olèrdola. Armand Beneito, bon dia.
Bon dia, doncs parlàvem ara d'escola de música, ara parlarem d'una escola d'idiomes, amb el Joan Nebot. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
El Joan té una escola, bueno, no una escola, sinó el punt de partida, tot i que esteu a Barcelona, però esteu lligats doncs, aquí al Penedès, perquè teniu escoles d'idiomes municipals a Olèrdola i també a la Bisbal, al Vinyana, a Bellver i a Santa Oliva, a part d'altres escoles que teniu doncs, per tot Catalunya i fins i tot moltes a Mallorca. Ja fa un any que estem així, Joan, us ha afectat, m'imagino, moltíssim, no?
Moltíssim, moltíssim, bueno, com a tothom, eh? O sigui, jo crec que tots els sectors ens hem vist perjudicats. Nosaltres, clar, pensant en nosaltres, creiem que també hi molt. Ara farà quasi un any, no?, d'aquí tres setmanes, que vam haver d'aturar-ho tot d'un dia per l'altre i va ser el gran cop, no?, per tots. I estava una mica tots sense saber cap on anar, cap a dalt, cap a baix, no sabíem què fer, no? I jo crec que, com vam haver d'anar adaptant a la situació i passar feines online al principi, fent classes enregistrades i enviar-les, fent classes en directe online, i bueno, vam acabar el trimestre com vam poder. Però clar, ara quan ja vam començar aquest curs, ja vam establir unes bases, no? Com deia la meva companya, no, Janet, ja penses de dir, bueno, ara ja sabem què és això, què hem de preveure. El setembre va començar, a l'octubre també, amb bueno, unes expectatives que semblava que estava una mica més la cosa més relaxada, i després s'ha anat complicant durant el curs, no? Però, bueno, teníem una bona planificació i ens hem anat adaptant, no? I allò el que dèieu dels plans A i B, i C i D, no? I perquè han anat sortint i hem anat de fer, i no només nosaltres adaptant-nos, sobretot els alumnes, són els que tenen més mèrit perquè, com el que comentàveu també abans, no? Des dels petitells, no? De 3-4 anys, que s'adaptin a fer la classe amb el professor que té la mascareta o després online i després la tornem i ara aquí i ara allà, i costa, no? I la gent, bueno, crec que ens hem anat sortint prou bé i ha sigut difícil i amb el respecte de cadascú sobre la situació, a l'inici del curs ha sigut difícil i han hagut. Nosaltres tenim una estreta col·laboració amb ajuntaments, no?, de tota la zona, d'aquestes poblacions del Penedès que hem anat dient, no?, de Vinyana, Santa Oliva, Bellver, la Bisbal, Olèrdola, etc. I cadascú, evidentment, ha pogut fer el màxim que ha pogut i ha fet el que ha cregut que seria millor per aquest curs, no? Alguns directament han optat per fer online tot el curs sencer i altres hem anat dient, bueno, ara es pot presencial, molt bé, fem-ho, ara online, fem-ho, ara presencial, i hem anat saltant. I el que comentàvem de Mallorca, mira, tenim la sort que Mallorca ha pogut ser, de moment, toquem fusta, tot presencial. Tot el que portem de curs no hi ha hagut que parar cap moment, no? A no ser grups momentanis per quarantenes i coses que hem hagut de passar, no? Però ha sigut una situació difícil i encara ens queda, crec que ens queda bastant de temps encara, i crec que potser hauré de tornar a l'online en alguns moments i bueno, però estem tots ja preparats, jo crec.
De fet, per això sí que hi ha hagut ajuntaments que han optat per no fer res, no?
Sí, bueno, més que res, no de no fer res, sinó de dir, mira, tenim uns, hem de preveure que si això va pitjor no podem tenir segons quins espais ocupats o no podem posar en risc segons quines franges d'edat, no només de nens, sinó també d'adults, o el que sigui. Llavors han optat per fer-ho online, no? Que crec que ells era la seva manera de fer i, evidentment, respectable, i crec que també ha funcionat, no? Llavors, tots hem canviat una mica el concepte de les classes. A nosaltres ens agrada fer-ho presencial i és el que ens dediquem i és el que volem fer sempre, però no, hem après també a que online es poden fer classes molt profitoses i la gent pot seguir el ritme, no? El que no podíem fer era estar un any aturat sense aprendre anglès, perquè la vida passa i si perds un any, sí, no, hi ha molts anys de la vida, però, ostres, perdre un any d'anglès, després es suposa que costa bé més posar-te, no, al nivell que et toca, i no podíem deixar de fer-ho. Llavors, si no podia ser presencial, havia de ser d'una altra manera, en classes en directe, online, o d'un altre tipus de manera. Però, clar, havíem de buscar com fer-ho i no aturar la gent, perquè un estudiant de 12 anys que va a l'institut ara té 12 anys, no? I ara depèn d'anglès. Sí, l'any que ve també, però si l'any que ve també es complica, ja s'ha après. Més el trimestre passat, que tampoc va haver-hi, no? Llavors, clar, va sumant i al final no podia ser. Ja sabia, llavors cada ajuntament aquí sí que ha mirat de la millor manera que ells creien que podia ser per la gent pels seus veïns, no? I bueno, i molt bé.
Al fer classes online o optar per aquestes classes online, evidentment no es podia fer altra cosa, això ha fet que l'alumnat es donés de baixa o no?
Hi ha hagut, en general, a tot arreu, menys inscripcions. Crec que és una cosa com general, la gent ha tingut més por de dir, bueno, si vaig a un lloc presencial, a veure què em pot passar, si després vaig i després és online, potser perdo el fil, o online no m'agrada. Clar, evidentment, la gent aquest any no ha sigut les mateixes matriculacions que altres anys, això està clar, no? A Olerdo la mateix, per exemple, hi ha grups d'adults que han començat online i seguirem online fins al final, però en canvi a Moja, bueno, quan dic Olerdo em refereixo a Sant Pere Molanta, i quan dic Moja em refereixo més a l'escola. A l'escola de Moja, per exemple, hem començat presencial, hem hagut d'aturar-nos, i ara tot fa preveure que la setmana que ve, per fi, l'1 de març ja podem tornar un altre cop a fer-ho presencial, perquè aquesta setmana l'hem deixat una mica d'aimàs, no? Que tot just ha sortit de la normativa i preferia l'escola esperar-se una mica. I hem anat fent d'aquesta manera, i clar, amb menys alumnes, això està claríssim, sí, sí.
Perquè l'online, Joan, potser es quedarà, ha vingut per quedar-se, és una possibilitat, perquè hi ha gent a millor que és més còmode per ell, perquè entre que vas a l'escola i no, perds 2-3 hores i l'online és una hora davant de l'ordinador. A millor es quedarà, no?
No, sí, està claríssim, o sigui, quan a vegades truca algú i es diu, mira, soc de no sé on, no? I dius, ai, mira, disculpa, és que aquí ho fem online. Diu, no, a mi m'agrada més online, perquè llavors no m'he de desplaçar o no em poso un risc i em connecto en un moment i no perdo temps d'anar aquí i allà. I dius, sí, és veritat, hi ha gent que li està agradant i les classes s'estan fent bé. Clar, això sí, són grups molt reduïts. Una classe online no la pots fer amb molts alumnes, perquè llavors no funciona. S'ha de ser grups molt reduïts, molt participatiu, que tothom estigui tota l'estona connectat, no, a la classe, si no es perd el sentit, no? Si són grups massa llargs i que cada vegada que parles un cop cada 15 minuts, no, ha estat tota l'estona, és una conversa constant amb el professor i amb la resta d'alumnes i anar fent exercicis. I hi ha molta gent que li està agradant, no? I llavors també el maco és que a vegades tens un grup de gent de diferents punts del país. Un és de Sant Julià de Ramis i l'altre és d'Olèrdola, no? I dius, ostres, mira, normalment no s'haguessin conegut mai aquestes dues persones, o inclús un de Mallorca, que dèiem abans, i estan junts fent aquesta classe, no? I també els agrada, sobretot quan ja tenen una edat, a partir d'adolescents i adults, els pot agradar una mica més. Als més petits no els agrada tant, i és normalíssim, els prefereixen, evidentment, la classe de tota la vida presencial.
Joan Armand, afegim una última veu, una última convidada, anant fins als estudis de Domenys Ràdio, on ens espera la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs aquí tenim l'Anaïs Escobar, ella és directora de l'Escola de Dansa La Factoria del Vendrell, i ara sí anem a donar-li la benvinguda. Molt bon dia, Anaïs.
Molt bon dia.
Bé, aquí has escoltat els companys que l'escola de música, l'escola d'idiomes i l'escola de dansa és com un batrillo de tot. És a dir, quant de temps heu estat sense poder treballar?
Pues nosotros en el último año hemos trabajado unos 2 meses y medio aproximadamente. Sí que es verdad que hemos probado el online, pero nuestra situación es un poco diferente, porque dado que no todo el mundo tiene el espacio en casa para poder realizar nuestra actividad, se complica un poco el hacer las clases online.
Clar, vosaltres esteu com en una mena de limbo, perquè no sou cultura, no sou ensenyament, però vosaltres heu de menjar, no? També, petit detall, no?
Sí, nosotros desde que empezó la pandemia, pues evidentemente fuimos a llamar a la Generalitat, dado que, claro, nos encontrábamos en un limbo porque no aparecíamos en ningún sitio, ni inscritos ni nada, ¿no? Al ponernos todo el sector en contacto, nos dimos cuenta de que nuestros epígrafes no eran los mismos, de que, bueno, había una desestructuración muy, muy, muy bestia a nivel de gestión. Uh-huh. Y pues fuimos a picar al Procicat, que fue el primer sitio donde fuimos a picar, y nos dijo, no, sois educación. Fuimos Bien. A picar a educación y nos dijo, no, sois cultura. Fuimos a picar a cultura y nos dijo, no, sois educación. Y de uno se saltaban al otro y bien, bien, no... Bueno, estábamos como muy desamparados porque nadie de la Generalitat, digamos, nos podía decir ni qué medidas tomar, ni cómo pedir ayudas, ni cómo mover, o sea, no, estábamos en el limbo, o sea, perdidos totalmente. No somos extraescolares, pero tampoco somos de educación, pero tampoco somos deporte, pero tampoco somos de, o sea, no, éramos como todo y no éramos nada. Entonces, en nuestro sector, las ayudas han llegado a medias. Uh-huh. Como decía, nuestro trabajo online no funciona porque no todo el mundo tiene un espacio adecuado para realizar nuestra actividad. No lo sé, es que era un... O sea, aparte de no saber qué iba a pasar, si podíamos abrir o no, como cada 2 semanas o cada semana, ese sin vivir... También teníamos la otra preocupación de qué somos, dónde nos acogemos. Incluso nosotros, nuestro gremio, nos unimos para diseñar un protocolo de actuación en nuestras propias escuelas. Ajá. Que les hemos seguido, pues eso, ¿no? Fijándonos pues en otros sectores. El gel, la ventilación, las horas de entradas y salidas, que no entraran los padres dentro de la escuela. Grupos reducidos, pero todo esto lo hemos hecho nosotros mismos, nuestro gremio, que nos hemos puesto como de acuerdo en crear un protocolo, porque en ningún sitio existíamos.
Uh-huh. Clar, a banda, fa 2 dissabtes, si no recordo malament, tot el món de la dansa es va unificar, va fer una manifestació, si volem dir-li així, per tal de reclamar el que era vostre, perquè... És el que dius, no només en ensenyament, esteu perdent diners, ja no entrem en el tema d'ajudes, que després ja a la tertúlia doncs ja anirem per parts, però a més psicològicament, perquè tu fas, arriba un moment que fa una setmana aproximadament, 2 setmanes, fas un vídeo desesperada de que no saps com sortir-ne d'aquesta, és a dir, ja no parlem econòmicament, sinó des del punt de vista psicològic.
Sí, perquè... Siempre se hablan, ¿no? Cuando nos mantenemos cerrados, siempre se hablan de pérdidas económicas. Pero yo creo que va más allá de no solo una pérdida económica, sino hay gente que está con depresiones, gente que ha dejado de trabajar, que yo, bueno, es que 2 escuelas de Barcelona, muy, con mucho nombre, te estoy hablando de escuelas de danza que llevan 40 años, 50 años. En pie, han cerrado. O sea, también tenemos que entender que nosotros hacemos un trabajo que la educación reglada no contempla, ¿vale? Y que todos los extraescolares, no somos solo simples extraescolares, sino que estamos dando una educación real que en el sistema, digamos, no lo tiene, o sea, o no lo tiene o no lo desarrolla bien.
Clar, per acabar, abans de fer la pausa i després entrem en tertúlia, els companys parlaven de que han perdut alumnat. És el teu cas, també?
Sí, por supuesto. Yo he pasado de 350 alumnos a 80. Y porque...
Wow.
Gracias a las familias, ¿no? Que llevamos tantos años juntos y tantos años realizando la actividad de la escuela, ¿no? Que parecemos como más familia que negocio. Pero sí, claro, o sea, hay miedo, ¿no? De hacer las cosas presenciales. Hay, bueno, esto, ¿no? Grupos reducidos, toque de queda. Claro, nos han reducido horarios. Tienes que tener muy en cuenta eso, entradas, salidas, ventilaciones, limpieza, todo. Entonces, claro, las horas, el horario, se ha reducido como al...
A la meitat, ¿no? O al 30%.
Sí, al 30%.
Doncs, Anaïs, moltíssimes gràcies. Acabem aquesta primera part, ens anem a les notícies i després tornem amb tots els companys a les diferents escoles i ja comencem a debatre amb la tertúlia.